Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona tarda. Llibertat provisional per als 5 membres de l'autoanomenada La Manada, condemnats a 9 anys de presó per abusos sexuals a una noia de 18 anys durant el San Fermín de fa 2 anys. Els jutges els imposen una fiança de 6.000 euros a canvi d'eludir la presó. Els imposen diverses mesures cautelars també, com ara no poder entrar a la Comunitat de Madrid on viu la víctima ni poder comunicar-se amb ella. També se'ls retira el passaport. Diversos col·lectius feministes ja han convocat concentracions. La més propera a la plaça de Sant Jaume de Barcelona ha començat ara fa una hora aproximadament per mostrar el rebuig a aquesta decisió. D'altra banda, el jutjat de Manresa ha condemnat l'alcaldessa de Berga, Montse Venturós, de la CUP, a 6 mesos d'inhabilitació per a càrrec públic i a una multa de 6 euros diaris durant 3 mesos. Segons l'advocat, que diu que presentarà recurs perquè la condemna no és ferma, això no impedirà a l'alcaldessa acabar el seu mandat. El Brexit és notícia avui, perquè els europeus que portin 5 anys vivint al Regne Unit hauran de pagar 73 euros i demostrar que no tenen antecedents penals per poder-se quedar al país de manera il·limitada després que el Regne Unit abandoni el març vinent la Unió Europea. I la Fiscalia demana processar Rodrigo Rato per haver cobrat 835.000 euros en comissions a Bankia. Anticorrupció acusa l'exvicepresident del govern espanyol d'un delicte de corrupció en els negocis, juntament amb 5 persones més. El papa ha fet avui a Ginebra un recorregut per la seva concepció de la unitat dels cristians. Ha estat en una intensa jornada commemorativa amb diferents activitats pels 70 anys del Consell Mundial de les Esglésies. En l'homilia de la missa que ha presidit aquesta tarda davant de 40.000 persones al Palais Expo de la ciutat suïssa, Francesc ha defensat la centralitat de Jesucrist com la clau per assolir la unitat entre els cristians i ha situat també el perdó en el fonament de l'ecumenisme i de les relacions humanes per defensar la justícia social i l'ajuda als més necessitats. I en plana cultural, avui Dia Internacional de la Música, són nombrosos els concerts que es fan arreu de Catalunya. En destaquem el que hi haurà amb la Coral Sant Jordi de Barcelona, els Lluïsos d'Horta, al carrer Feliu i Codina número 7, a les 9 d'aquest vespre, amb cançons d'ahir i d'avui dins del cicle popular als Ateneus. Fins aquí l'actualitat, us deixem amb una nova edició del programa Plusvàlua.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 12:15 del migdia és el teu moment per resoldre tots els teus dubtes sobre salut. El doctor Jacinto Valverde i la doctora Núria Lorite atendran les teves preguntes a Salut Natural per Tothom, un espai patrocinat per Laboratori Ismaen. Truca'ns al directe al 93 409 2771 o 93 409 2772 i fes la teva pregunta als doctors. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, Salut Natural per Tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismaen. Viatges al Corte Inglés et proposa conèixer la Bulgària sacra. 8 dies increïbles en els quals visitarem Sofia, Vitosha, Rila, Rosen, Melnik, Plovdiv i Vachkovo. Del 21 de juliol al 7 d'agost, fes un viatge a la Bulgària sacra. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Viatges El Corte Inglés. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, El Mirador de l'Actualitat. Un diàleg plural i obert per explorar tot allò que passa i els seus perquès. Una mirada al món social, polític, econòmic, cultural i religiós en una tertúlia diferent i sense estridències. El Mirador de l'Actualitat. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel.
Cada divendres a les 10 de la nit, El Penalti, per parlar del Barça amb Miguel Ángel Ruiz i Cecília Martínez. El Penalti, més que un club, més que un programa. Cada divendres a les 10 de la nit, a Ràdio Estel. Programa patrocinat per Llum Gavà, Paparazzi Bar i Vilamedi Serveis Informàtics.
Ràdio Estel.
Thank you.
Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, dirigit per Quim Esteban i produït per Mireia del Pozo.
Molt bon vespre. Demà divendres finalitza el curs escolar i molts avis i moltes àvies de Catalunya es faran càrrec dels seus nets. Avui, en el programa, volem parlar de la figura dels avis i àvies esclaus a Catalunya. Ho farem a través d'un estudi que acaba d'elaborar la Fundació, l'Associació Siena, a través d'un encàrrec de la Fundació Mèmora. Ho farem amb la Sònia Díaz, la responsable de projectes d'aquesta associació, i comentarem aquest estudi i l'actualitat del dia amb el Lluís Alegre, economista, exconseller de la Generalitat de Catalunya i vicepresident del CES, amb la Mercè Blanco, empresària del sector sanitari, i amb la Maria Eugènia Pons de Gironella, advocada i mediadora. Els controls tècnics, com sempre, el Mario Ramírez, a la producció la Mireia del Pozo. Aquest programa és una realitat gràcies a l'obra social de la Caixa.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc on algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima social de La Caixa.
Ho dèiem ara, la Sònia Díaz és sociòloga i responsable de projectes de l'Associació Siena. Sònia, molt bon vespre.
Molt bon vespre.
Estem parlant de la figura dels avis i àvies esclaus. Això sona molt malament.
Sí, és un concepte dur. No és un concepte que ens haguem inventat nosaltres des de l'entitat, sinó que és un concepte que ja fa uns anys que s'està utilitzant a nivell d'Europa per anomenar o descriure aquelles persones que tenen cura dels seus nets, però que no poden decidir ni quan, ni com, ni què els hi suposa. I aquest què els hi suposa és perquè doncs són persones que els hi suposa estrès, els hi suposa angoixa, els hi pot suposar esgotament, símptomes físics, dolors d'esquena, alguns agulletes, no?, de fer tant amunt i avall, i inclús alguns els hi genera un dubte raonable de si no estan substituint el paper o el rol que haurien de tenir el pare i la mare en algunes situacions.
Ho estàvem dient al principi, demà acaba el curs escolar i és quan, sobretot, els avis i àvies esclaus doncs fan acte de presència, tot i que durant tot l'any, també, quan acaba doncs, les classes, s'encarreguen molt els nens. Ara que arriba el juliol, els pares encara no són de vacances, hi ha molts avis que es fan càrrec dels seus nets i netes.
Exacte. De fet, els avis i àvies ens van confessar en aquest estudi que ells principalment tenen cura dels seus nets, diguéssim que en horari lectiu, és a dir, de dilluns a divendres, perquè la principal activitat que fan és anar-los a portar a l'escola i a recollir-los de l'escola. Què passa en període vacacional? Bé, de fet, si ens barreja un altre tema, i és que els hàbits de fer vacances també han anat canviant. I ara no és allò que els nens i nenes estan 3 mesos a casa i llavors tiben molt dels avis, sinó que molts també el que fan les famílies és tibar dels casals d'estiu. Llavors, diguéssim que aquesta jornada dels avis i avis es perllonga durant bastant el juliol, seguint anant a portar el nen, no?, el net o neta a les 9 al casal igualment i anar-lo a recollir a la sortida. Per tant, podríem dir que molts dels avis i àvies no notaran. Potser notaran que canvia algun horari, no?, i que en vez d'anar-los a buscar a les 5, potser alguns els escurcen i l'han d'anar a buscar a la 1. Però seguiran anant a portar els nets i netes casals amunt, casals avall.
Però hi ha moltes famílies que no poden pagar un casal i llavors són els avis directament que se'ls queden.
Correcte. Aquest és un dels principals aspectes que hem pogut contrastar, que en els darrers anys el perfil d'avi i àvia, avis i àvies que han tingut cura dels seus nets sempre hi han hagut. Això sempre ha passat. Però en els darrers anys ha aflorat aquest perfil d'avis i àvies esclaus que en certa mesura s'han vist forçats, no? O no tan forçats, però alguns s'han vist, per donar suport a aquests fills, no?, que en una situació de crisi econòmica s'ha vist agreujat. Doncs què han hagut de suplir? Doncs potser el portar els nets, no?, a les escoles bressol, perquè és un cost, o tenir-los a casa en contra comptes de portar-los a extraescolars, no?, per fer aquest estalvi. És a dir, per tant, sí que és veritat que els avis i àvies han suplert, no?, algunes de les tasques que per motius econòmics també s'han vist privats. I potser no només ara, no?, perquè ara no, ens diuen, bueno, ja s'està sortint de la crisi. Bé, però... tots, com tu dius, no?, tots aquests casals, tot aquest lleure d'estiu té un cost. I sort en tenen moltes famílies, no?, d'aquest suport que els avis i àvies poden donar.
A l'estudi és molt extens, i heu fet moltes preguntes, ara les anirem analitzant. A mi ha fet gràcia una d'elles que preguntàveu qui decideix quan tenir cura dels nets i netes. I 3 de cada 10 diu que ho decideix el fill o la filla, és a dir, el pare o la mare. És a dir, que l'avi té imposat.
Sí.
No? Té el nen. És 3 de cada 10.
Sí, sí, és molt. És el 30%, eh? És molt del que... Va,
el 46% diu que ho pacten conjuntament. Però clar, és que estem parlant de 3 de cada 10.
Exacte, és a dir, sí que és veritat... No?
Que es troben amb el regal a la porta, no?
Per dir-ho així, sí que és veritat, no?, que gairebé el 47% es diuen no, mira, nosaltres ho pactem. També és veritat que és una enquesta. Llavors, aquest pacte no acabes de saber. Quines són les condicions del pacte? Perquè potser les condicions del pacte és que el fill i la filla, o el gendre, no?, la nora, li diu mira, aquesta setmana et necessitem el dilluns, el dimecres i el divendres.
Et va bé i llavors ja ho has pactat, no? Si dius ja que està. Sí, ja està pactat.
Per tant, no sabem les condicions del pacte, però bé, en tot cas, sí que gairebé un 47% deia, ho pactem. Perfecte. Què passa? Que ens crida més l'atenció l'altra dada, no? Que el 30% l'avi o àvia no decideix. És molt, és molt.
Són moltes persones que es troben amb, diguéssim, amb aquest fet, amb que són àvies i avis esclaus. També pregunteu als avis doncs, com s'identifiquen, no? I hi ha molts que es senten contents, però hi ha un tant percent, tot i que és petit, que fins i tot els genera, i ho reconeixen, estrès i que es cansen molt.
Clar, què passa? Estem parlant dels nets. I llavors, principalment, la resposta és que tenir cura dels nets o tenir nets és una alegria, els hi fa molta il·lusió, rejuveneix, és a dir, aporta molts aspectes positius i costa més trobar persones que diguin sí, però m'esgota, em genera estrès, em genera ansietat o realment...
No es vol reconèixer, tampoc, costa.
Costa més, no? Que això era una pregunta també oberta, no? I de, bueno, assenyali, no? Costa més identificar-se, no? O identificar, després ho veurem, una altra pregunta dels avis esclaus, eh? Costa molt també identificar-te tu mateix com una àvia o àvia esclau, perquè t'estàs mirant a tu mateix.
Clar, i això hi ha molta gent que, encara que reconegui, no vol reconèixer-ho.
Això és el que ens ha passat. Quan pregunta, no? Vostè creu que no, el fenomen de l'avi o l'àvia esclau existeix? Gairebé un 50% ens diu que sí.
Un 50%. Sí, la meitat reconeixen que o ells o amics seus pateixen el fet de ser avi esclau.
Clar.
Que tenen el fill, perquè no, però el nen però no...
La figura. El fenomen d'avi esclau existeix? 50% diu que sí. Tot això és molt. Ara bé, si et pregunto, molt bé, però tu que ets avi o àvia... Tu ets un avi o àvia esclau? Ep, això és diferent. Llavors, això només un 3%.
Clar.
Ens ho contestava. Per què?
Perquè hi ha un tant percent d'avis que potser creuen que han de ser avis esclaus, que és el que els hi toca.
Sí, exacte. De fet, això ens ha permès contrastar perfils, no?, d'avis i àvies. Al final, traçar perfils, escolta, cadascú s'organitza i és l'avi o àvia que vol ser o que pot ser. Però des del punt de vista sociològic, no?, busquem l'explicació i busquem perfils sociològics. Ens ha permès veure, per una banda, que aquests avis i àvies que tenen cura dels seus nets, que ho fan de molt bon grat, que ni s'hi qüestionen, segueixen existint i amb un percentatge alt. Són persones que en el seu moment ja van tenir cura, és a dir, dels seus pares, dels seus avis, han tingut cura dels seus fills i ara tenen cura dels seus nets. Cap problema. Per què? Perquè és el que em toca. No em genera res més. Ho faig i ja està. En els darrers anys ens ha permès veure aflorar un percentatge d'avis o àvies, que és aquest fenomen d'esclaus, no?, que s'anomena avis esclaus, que ho fan perquè els hi toca... I, a més, els hi genera unes conseqüències negatives, i és aquest fenomen. I ara estem observant un tercer, no?, un tercer bloc, que en els darrers anys sí que està agafant molta més empenta. Són àvies i àvies que saben dir que no. I diuen...
Avis rebels, no?
Podem dir-los rebels, o avis que senzillament saben dir, mira, escolta, jo m'estimo molt els meus nets o netes, Però jo ara estic gaudint també de la meva vida.
La tercera edat canvia molt, també fa, no?
Clar.
Abans els avis et cuidaven, però tampoc no podien fer una altra cosa.
Clar,
però avui dia els avis poden viatjar, poden disfrutar...
I és un perfil molt interessant, que també és fruit, no, de tot aquest fenomen que estem parlant els darrers anys de l'envelliment actiu. Persones són... Estem parlant d'un perfil d'avis i àvies molt més empoderats, que han tingut una trajectòria professional determinada, també, i especialment de les dones, eh? De dones, doncs, que... Bueno, i que s'han jubilat i diuen, escolta, jo vull seguir tenint espai per mi, espai personal, espai per les amistats, per l'oci, etc. I pels nets també, i que no ho sàpiga greu.
Mm-hmm.
Què passa aquí? Que aquí tots decidim, més o menys, quan volem ser pares. I quan volem ser avis. No, eh? Això no ho decidim.
Mm-hmm.
Llavors, ara ja, no?, afloren unes noves generacions, uns nous rols d'avis, que et diuen, sembla perfecte, us estimo molt, però sóc jo que et diré, mira, que puc venir avui, escolta, que vingui, no?, que aquests dies estic més tranquil o tranquil·la, etc. No? I posen, saben posar límits.
Mm-hmm. Estem en un canvi social,
mm-hmm,
no?
Correcte.
Sens dubte.
Correcte, eh? Estem en un moment, doncs això, per una banda afloren totes aquestes persones grans molt més empoderades, amb molt més capacitat de decisió, també fruit hi ha més formació, i també ve d'un model de família que ha anat canviant, eh? Mm. Des del moment en què la dona s'incorpora al mercat de treball, ja fa molts anys, doncs...
Antigament el nen es quedava amb la mare.
Amb la mare, inclús amb els avis. Eh? Venim, si ens tirem 50, 60 anys enrere, venim d'un model de família nuclear, de família tradicional, de família extensa, on si els avis i àvies, si tres generacions no convivien a la mateixa casa, convivien molt a prop.
Uh-huh.
Per tant, el rol, el paper de l'avi o àvia ja era molt proper.
Això veiem a la sèrie Cuéntame.
Per exemple.
Clar, i també veiem una mica l'evolució de l'àvia, no?
Exacte. No? I bueno, doncs, què passa? Que la proximitat entre avis i nets es dona, i el paper de la cura ja es dona d'una manera molt natural, ningú ha de qüestionar res, i inclús també doncs, la mare també hi estava molt més present. Bé, en els darrers anys, doncs, les famílies es redueixen, perquè la dona també s'incorpora al mercat de treball. Molts, en els darrers anys, també hem vist que marxen de la seva ciutat natal de prop d'estar els pares, perquè van a buscar una feina, estan més a prop d'allò del treball, i en els anys de crisi encara hem vist aquesta mobilitat, encara s'ha vist molt més, eh? I hem vist... Bé, doncs res, molts ens deien que per què no tenen cura dels seus nets? I ens deien, bueno, perquè no viuen a prop.
Clar.
I aquests darrers anys això ho hem viscut molt més.
Mobilitat,
no?,
laboral...
Exacte.
I que s'han hagut de buscar la vida en d'altres llocs. Hi ha dues preguntes que també trobo interessants. Una heu preguntat per què té cura dels nets i de les netes, el per què, no? La majoria és perquè volen ajudar els fills que treballen. No ho fan perquè volen. No? Ho diuen al fons.
És veritat.
El primer que diuen és perquè han d'ajudar els fills.
Per ajudar els fills, per ajudar.
I quatre de cada deu, la resta sí que diu perquè li agrada fer-ho.
Li agrada fer-ho.
Que no vol dir que no li agradi als sis de cada deu, però el primer que els hi surt és com una obligació, és que em toca fer-ho perquè he d'ajudar els fills.
No vol dir que no es faci de molt bon grat, no? És el que tu deies. Però la majoria o la resposta més contestada és... Bé, és que em toca donar aquest suport als meus fills, no? Per què? Doncs, bueno, segurament, si no tinguéssim, no, les condicions, no, de mercat laboral que tenim, és a dir, la poca conciliació entre la vida familiar i laboral, no? Vull dir, no estaríem parlant d'això. Estaríem parlant d'un altre tema. Però està clar que el nostre sistema i el mercat de treball ens condiciona i tenim unes jornades laborals que no permeten o que no faciliten gaire la conciliació familiar. I què fan les famílies? Doncs, si juntem això és un còctel, juntem aquest factor, juntem que hi ha hagut una crisi econòmica, eh? I a més hem hagut d'estalviar recursos, i tenim uns avis i àvies, encara s'ha activat molt més, i llavors tenim avis i àvies que encara se senten amb molta més responsabilitat. Potser fa uns anys sentia... haguessin contestat, doncs, escolta, per què? Doncs perquè és una il·lusió, perquè ara sóc avi i tinc el temps per fer-ho, però no ens dirien per què hem d'ajudar-los, no? Perquè no tenen cap més remei.
Mm-hmm. La pregunta que també m'ha fet gràcies, amb quina freqüència té cura dels nens i de les netes, perquè la majoria, la gran majoria, gairebé 4 de cada 10, és alguns dies de cada setmana, o sigui, dies puntuals. Cada dia, és la segona opció, cada dia, un 23,50%.
Sí, sí.
És un quart, no? Un de cada quatre avis o àvies cuiden els seus fills cada dia.
I si no és aquest cada dia, aquests alguns dies, estem parlant de 3 o de 4 dies, que creuant variables és de dilluns a divendres, per tant, té molt a veure amb la jornada escolar i la jornada laboral.
Tenint en compte que hi ha aquí hi ha un tant percent d'avis que viuen lluny, que no es poden cuidar cada dia.
Exacte, també, clar.
No,
Sí. El tema va molt vinculat a això, és a dir, en funció de com s'ho puguin combinar els pares i les mares, en funció del seu horari de treball, disposen de més o de menys amb els avis i àvies. De fet, després a la contra també ens trobaven avis i àvies, bueno, però si a mi no em porten el net, també m'enfado, eh? Bueno, aquest aspecte també hi és, eh?
Home, és una causa de discussions, també.
Exacte, aquest també, no? Però per l'altra banda, sí, què passa aquí també? Llavors, ara tenim un fenomen, que no sé si algú li ha posat un nom, però nosaltres amb l'estudi ens ho vam poder veure, tenim el fenomen de pares de cap de setmana. És a dir, de dilluns a divendres anem tots molt apurats, alguns doncs van a buscar els seus fills quan ja estan sopats i tot, i pum, se'ls emporten a casa per dormir, perquè sí que es quedin a dormir a casa dels avis, n'hi ha menys. Llavors tenim pares de cap de setmana i de vacances. Mm-hmm. Com que el model de vacances també ha canviat i s'ha reduït, no? S'ha concentrat molt, no? Marxem una setmana, ja no hi ha aquelles vacances que marxàvem un mes, no tots de viatge o tots al camp, bueno, sí, s'ha anat escurçant. Això també és a dir, els pares reserven l'exclusivitat de les vacances, perquè la resta ja s'omple amb un horari bastant similar al de l'escola, el que dèiem dels casals d'estiu i fent activitats.
Ens queda un minut i anem a fer una conclusió global de l'estudi. Mm-hmm. Quines conclusions es podien treure? Existeixen, sens dubte, la figura dels avis i avies esclaus? Estan pujant?
La figura de l'avi existeix.
Tots en coneixem.
És veritat que costa molt més reconèixer-se a un mateix, perquè en el fons el que estàs reconeixent és que la teva relació, no? La relació que s'ha establert amb els fills, és a dir, no són els nets els que et fan esclau. En aquest cas han estat els fills, no? I es reconeix un tipus de relació que potser no moltes persones que són avis i àvies volen reconèixer, potser perquè no ho senten incòmode, i potser d'altres perquè et diuen és que és el meu fill, és la meva filla, jo l'he d'ajudar. Però, per tant, costa molt més reconèixer-se a un mateix. Però sí, la conclusió és que la figura existeix, que hi ha persones grans molt esgotades, molt estressades. Va ser molt interessant una conversa que teníem amb un mestre, no? una tutora, que deia nosaltres veiem avis i àvies que ens venen preocupats amb l'agenda, que diuen, ostres, és que ara hem vist que havien de portar no sé què, alguna cosa. I nosaltres no ho sabíem. Bueno, perquè en tenim àvies i àvies que estan assumint un rol que no els hi pertoca, no? Mm-hmm. I això genera també una situació d'estrès. I aquesta mestra ens ho deia, és que en veiem molts, i un altre aspecte on hem parlat, es tenen els fills més tard, per tant tenim àvies i àvies molt més grans. Mm-hmm. No? I aquest també és un altre element que ho podem deixar per la tertúlia ara.
Si vols ho deixem per la tertúlia. Estem avui parlant amb la Sònia Díaz, sociòloga responsable de projectes de l'associació Siena.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc on algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima social de La Caixa.
Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb el suport de l'obra social La Caixa. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
Anem a saludar els contertulians. Lluís Alegre, economista, exconseller de la Generalitat i vicepresident del CES. Lluís, bon vespre.
I avi,
bon vespre.
Bon vespre.
Avi esclau.
Jo la paraula esclau la trobo...
És que sona malament,
La trobo molt forta. Uh-huh. I aleshores, en tot cas, ja en parlarem. Jo m'agradaria més parlar de compromisos. Uh-huh. I de servei.
Un avi compromès.
Compromès, gustosament compromès, i a vegades, per l'edat, doncs amb unes capacitats físiques que són les que són. Uh-huh. I llavors, bueno, és tot, diríem, un conjunt de variables. Esclau, em sembla molt bé buscar una etiqueta, i a vegades els italians, quan han de traduir una cosa, i per tant posar una etiqueta és com una certa traducció, diuen, traductore traditore, no?
Mm-hmm. A o trair.
Però bueno, si és cert, tot el perfil, i a més m'agrada molt l'estudi que han fet, doncs molt pormenoritzat i per tant molt detallat i molt parlat, i et dona una sèrie d'índexs que diuen que avui tenim això.
Ara en parlarem i entrarem a valorar de si creieu que existeixen aquesta figura d'avis i àvies. Abans anem a saludar també a la Mercè Blanco, empresària del sector sanitari. Mercè, bon vespre.
Jo ja no sé què dir, si bon vespre, bona tarda, perquè, escolta'm, entrem
bona nit,
aquí
bona nit,
i he
encara
pensat,
no.
El Quim m'entrebrà de dubtes.
Bona
què
nit,
a dir?
Tu, el que tu vulguis.
Bona tarda.
Doncs bona tarda.
Bona tarda, bona tarda,
tu. Bona tarda, aquesta setmana hem de menjar la coca de Sant Joan i és quan començarà a canviar
tant,
el cicle del temps.
Bueno, bon vespre.
Bon vespre, el que tu vulguis. I també tenim a la Maria Eugènia Pons de Gironella, ella és advocada i mediadora. Maria Eugènia, bona tarda, bon vespre.
Bon vespre, bon
el que tu vulguis també.
Direm bon vespre.
No sé què penseu dels avis i de les àvies esclaus, si existeixen.
Jo l'estic escoltant, que ja és la segona vegada, que estic feliçíssima, perquè se'n cuiden moltíssim de tot aquest tema. Però el que passa que jo penso, que jo sóc àvia, que...
Tu ets una àvia esclau?
No. No. No us vol dir ni millor, jo. No, la situació personal meva és diferent. Però sí que...
Tu decideixes quan et porten els,
no,
els nets?
La història és que els de casa procuren mai demanar-me res perquè ells creuen que s'han d'espavilar ells, amb les seves possibilitats. Llavors, també entenc que els fills, aquests fills, es pensen que la gent gran, quan arribem així, no tenim res a fer. I no, és una oportunitat, perquè no som un problema. A nosaltres ningú ens diu, tu estàs bé, aquesta casa? Et trobes bé? Què necessites fer? Per què? Per què? Perquè ho donen per fet. És com si ja, saps? Ja, és que...
Perquè sempre t'han vist que t'has valgut per si sola.
No, són les canes, l'envelliment, que et fa mal al peu, l'esquena, ui, no. Mira, saps què? Et portaré els nens perquè te distrauràs. Com que me distrauràs? Perdona.
Aquesta frase és molt comuna,
no,
eh?
Digue, com que me distrauràs? Perdona. Jo tinc una vida molt plena. Pregunta'm el que vull fer. I el que més és opcional. Cadascú... Cada àvia ho ha de fer. Tampoc m'agrada veure els nens amb la clau, que ara veurem pel carrer, los niños de la llave, que van sols a casa seva, obren, i que estan 5 hores. A veure, una cosa és això, però ho sento moltíssim, eh? Se'ns ha de preguntar.
La Mercè ens ha classificat un altre cas, los niños de la llave.
I tant.
Maria Eugènia.
Bueno, jo estic molt d'acord amb el que estava comentant. Realment, als avis se'ls ha de preguntar. I enfront a aquests avis que estan esclaus, hi ha els nets afortunadíssims. Perquè tenim un model social en el que els pares tenen que treballar moltíssimes hores i els nets, amb aquests avis, tenen aquell temps de diàleg, de ser escoltats, de una sèrie de qüestions molt, molt interessants pels nens. Realment aquest model social jo crec que canviarà. Estem en aquella quarta revolució que es diu integrar el que és la societat a la família, perquè d'alguna manera, si no, els avis esclaus ho seran. I el que em fa més gràcia és que només un 3% reconeixen aquesta esclavitud. I tu moltes vegades vas a la platja i veus aquells avis amb aquells nens, que allò és incontrolable. I una altra cosa que jo crec que els avis també pateixen molt, que és que s'ho salten. Però l'esclavatge no només és de temps que tenen que estar amb ells, sinó de normes que han de complir. O sigui, ni tan siquiera moltes vegades poden ells fer-ho la seva manera, que tard o d'hora ho acaben fent, però que també és molt important que en aquests avis, ja que se'ls dona tanta responsabilitat, que tinguin una certa llibertat també per educar aquests nens.
De fet, aquí venen problemes.
Molts problemes.
Amb mares, sobretot.
Molts problemes. I també hi ha molts problemes, en el cas contrari, d'avis que no tenen accés als nets. Que també s'ha de plantejar això, no? I que sàpiguen els avis que estan escoltant que tenen aquest dret de demanar la visita dels nets, que potser és un dret menor i molts pensen que no ho poden obtenir.
Això legalment? Un avi té dret a veure el seu net?
Sí, legalment. Els hi donen, no donen molt temps, però si et donen un cap de setmana al mes, per exemple, un temps petit de vacances, una setmana a l'estiu poden estar amb aquests nens, i això passa moltes vegades amb pares que s'han separat, no hi ha bones relacions, o en cas de que un dels dos pares hagi mort, llavors a vegades no es deixa veure sovint en els avis, en aquests nets. I perden els nens perden una riquesa enorme que és estar amb els seus avis.
És un tema molt interessant també per tractar. No sé si vols afegir una cosa del que m'ha escoltat.
S'han dit coses tan interessants i amb tanta raó. M'ha agradat molt l'apunt de la Mercè, és a dir, els avis i àvies... o sigui, han de poder decidir. No? Mm-hmm. I si això fos així, no estaríem parlant d'aquest fenomen d'avis esclaus, que també estic molt d'acord amb el que diu el Lluís. Nosaltres, quan vam veure aquest concepte, és el concepte que s'ha acunyat, que vam dir, carai, no? Que dur, no?
Sí, impacta, impacta.
Ara, és veritat que què ha passat? Que com, que, com tu dius, impacta el nom, doncs fa que se'n parli. I ja està bé. Si serveix perquè se'n parli, hi hagi tertúlies i se'n parli obertament, ens sembla fantàstic, no? O sigui que nosaltres, segurament, de fet, el títol de l'estudi no es diu així. L'estudi no és dels avis i avis que tenen cura dels seus nets i netes. Però això no és atractiu, perquè és en positiu, eh? Llavors sempre ens acaba agafant l'altre aspecte. I el que comenta l'Anna, sí, és a dir, també té molta raó, i em centraria en el valor, és a dir, el que, la riquesa que aporta la convivència, no? El rol d'avis i nets és una altra cosa. Mm-hmm. Els pares i mares, no? ens toquen un rol, no? Educar, ensenyar, etcètera. Evidentment, molt amor, tot el que tu vulguis. Però els avis també pensem que han d'estar per una altra cosa. I el problema és quan els avis se'ls imposa fer aquest rol i amb aquestes normes que tu deies, no? Bueno, o sigui, jo, escolta, jo a casa, quan, no? Jo també tinc fills, tinc els meus pares, que els tinc al costat de casa, i quan, jo sé que quan tingui la porta, escolta, els meus pares facin el que vulguin. Només faltaria que a sobre, no? Els haguem de dir, ara, jo ja sé que... Bueno, escolta, a l'ou kinder, que se'l mengi després de sopar, si pot ser, no? Però després, escolta, ells tenen els seus pactes, els seus negocis, i només faltaria, no? Mm-hmm. Per això estan els avis, també,
És que són rols diferents.
Exacte. Exacte.
I que tots, ens sembla, que a més ajuden a configurar la personalitat de l'infant. Sí. Un dia, parlant amb uns amics, deia, escolta'm, els avis... I un deia, escolta'm, tu quan vas perdre l'avi? I l'altre va dir, pues mira, quan tenia 7 anys. Uh-huh. I te'n recordes? Diu, i tant. Per tant, a vegades també tens una mica la sensació de dir, bueno, què li he de dir i tal, vull dir... I tot això cala i queda. I quan un és gran, se'n recorda d'aquell conte que va explicar l'avi o d'aquella anècdota que va viure, i a lo millor tu tenies 5-6 anys i l'avi tenia... Per tant, em sembla que és enriquidor. El que sí hi ha d'haver és que cada un faci el paper que li toca. I el pare no és l'amic del nen, sinó que és el pare. L'amic del nen és l'amic del nen que hi ha a l'escola, i l'avi és el pare del pare, i per tant és el que li correspon també, no diré deseducar, però una mica transgredir.
Que es menja l'ou kinder davant de sopar.
Dintre d'una harmonia, doncs el cala set, el bròquil, perquè toca, perquè és dimarts, i el menú ha de ser... Escolti, m'hi ha per xocolata. Ja està, Santes Pasques, em sembla, no? I per tant jo parlava una mica... I no critico l'etiqueta, i em sembla bé, a més, cridar l'atenció, perquè pot acabar sent així. A més, jo conec avis que han d'entrar a casa a veure el net a l'hora que els hi diuen. A les 5 de la tarda. I si aquella pobra gent arriba a 3:45, se n'han d'anar a prendre un cafè al bar de la cantonada perquè sigui l'hora que se'ls hi ha dit que poden pujar, no? Que és aquest... I en circumstàncies normals. No direm ja quan, a més, s'hi afegeixen altres conflictes que malauradament sovintegen, no? I, per tant, em sembla que per això jo... L'harmonia, el diàleg, l'acord... I veure que la intergeneracionalitat és una riquesa.
Jo també volia afegir una cosa. Penseu que tenim uns drets, els drets de les persones grans. Estic pensant ara en la Fundació Aroa, de la Neus Pociello, que crec que aquests dies està a Nova York, que és de la ONU. I què vol dir això? Que som, la gent gran són molt guapos per demanar-nos coses. Però després, ells se'n recorden, els fills, després, quan som més grans i quan ja no tenim manera de tirar endavant, que tenim un problema d'enfermetat. A mi m'agradaria, perquè hi ha un estudi amb tot això, que us asseguro, que és esfereïdor. Vull dir, després a la gent gran, hi ha uns maltractaments... que jo vaig estar al Palau Macallà l'altre dia, que tot un grup d'associacions es van reunir per fer uns punts sobre el maltractament. Llavors, aquí tot això també s'ha de dir, de conjunt, perquè me sembla que me seria molt fort que aquests fills, que aquests pares ajuden tant i després no se'n cuidessin.
És un altre tema també per tractar un dia. Estan sortint temes relacionats tots amb els avis. Maria Eugènia.
Bueno, també penso que una falta, també una manera de maltractar amb un avi potser és tampoc demanar-li permís per fer les coses.
Estic d'acord.
És una de les maneres de...
Portar-li el nen directament?
Ja, portar-li el nen directament, posar-li, imposar-li una sèrie de qüestions...
No deixar-li veure el net o, com deia el Lluís, no? A les 5 puja.
Exacte, i l'altre és demanar-li coses que saben que ell té que renunciar a unes altres, que també és important. Mm-hmm. O sigui, és tan important el que té el pare com el que té l'avi compromès o l'ambient on ell es mou, o el joc, o el que sigui. Mm-hmm. Jo crec que això és molt important.
Mm-hmm. Abans la Sònia, durant l'entrevista, ens parlava que la maternitat i paternitat cada cop és més tard, els avis són més grans. Ara Lluís ens deia també una altra cosa, i és cert, abans l'esperança de vida era més curta. Fa 40 anys, potser els nens vivien amb els avis fins als 5, 6, 7 anys perquè morien per l'esperança de vida. Aquest canvi com està influenciant també a nivell social? Perquè vivim més anys, però al mateix temps naixem quan els nostres pares són més grans, també.
Exacte, és a dir, hi ha hagut un retard, no?, un retard en la paternitat i també en el concepte d'avietat o abuelidad. És un concepte que s'utilitza molt poc, però existeix.
A mi em dóna la sensació que els avis abans semblaven avis molt abans que ara. No?
Sí. Això,
no sé per què, però...
És la imatge, perquè és la imatge.
És el que diuen, els nous 50 d'ara són els 40 d'antes, els 70 d'ara són els 60 d'abans, i al revés, no?
Això és com cada un es veu.
Les àvies ara van
I com es projecten?
Quan et veuen els altres.
Mira, ja s'hi barreja diverses coses. Una és l'estereotip, com parlàvem, de la Mercè, l'altra, com deia el Lluís, també, és com es vegi cadascú. I l'altra és que és una realitat. És a dir, tenim, no?, som pares i mares més tard, hem retardat la maternitat i paternitat, i per tant també s'ha retardat la avietat. El concepte avietat o abuelidad també el defineixen, Hi ha una autora, no me'n recordo el nom, però hi ha una autora que en parla i que, a més, la literatura al voltant en parla de... aquell fenomen, no?, aquell estat en què una persona, no?, és avi, àvia, i li genera o comença a fer coses que potser feia anys que havia oblidat, no? I hi ha una frase, una cita molt xula, no?, que diu que de cop i volta, doncs, estic assentat, no?, fent una voltereta pel terra, o estic de genoll jugant, o jugo a cuca i amagar, quan feia anys, no? Llavors, això genera uns beneficis que, evidentment, són molts i innombrables. Per l'altra banda, a la pregunta que tu em feies, és a dir, sí, tenim persones fent d'avis, tenim cura dels seus nets amb edats avançades, i tenim persones de 80 anys que van a la porta de l'escola a portar els seus nets. Escolta, avui en dia una persona de 80 anys pot estar molt bé físicament, pot estar molt bé i cognitivament, però hi ha que no tant. I tot i així, no?, el tema està en que potser sí que és allò, com que no se'ls hi ha preguntat, que us va bé, que us trobeu bé, que podeu tenir cura, no? I no per un fet de que siguis gran, sinó perquè potser un ha de veure amb quin, no?, pues, quin estat de salut té estar l'avi o l'avi i si pot tenir cura, no? Llavors, és quan en veiem avis i àvies molt grans que realment, bueno, pues els veus que van a poc, no? Però l'altre dia ens ho explicava, no?, un senyor, jo sóc avi, em deia, no?, jo vaig a l'escola. Diu, però jo veig avis i àvies, que són molt més grans que jo, i els veus com van portant el net agafat de la mà, però el net, escolta, no es mou, res, allà, al costadet, i veus el senyor gran, que va a poc, però el net li fa cas. Bueno, doncs, escolta, és també una, no, la relació que n'ha establert, però hi ha persones molt grans, això és el que veiem.
Mm-hmm. Jo crec que s'hauria de... Aviam, i ara, no sé, una mica l'edat potser pot trair, no? Però una mica els temps han canviat, i tant. És bo que canviïn, sí, enyorar el passat, en absolut. Però l'altre dia vaig escoltar a l'autobús un senyor que devia tenir un xicot, pare, potser 35 anys, amb un marrec de 4 o 5 anys. Escolta'm, no t'enfadis, no t'enfadis, però aquesta tarda no podrem fer... Escolta, demanant-li perdó. No t'enfadis, eh? Jo, i per què, i per què? Perdoni. El pare, vull dir, vamos, no és maltractat.
Ha de marcar l'autoritat.
El dir, escolta'm, ara farem això explicar-ho, però demanar disculpes. Clar, llavors aquests nens, quan veuen amb l'avi, és que els sotmeten a 24 graus. I aleshores, clar, aquesta situació que alguns diuen, a nosaltres ens renyaven els pares i ara ens renyen els fills. I alguns, hasta els nets. Bueno, això em sembla que també no és el més adequat. I llavors sí que hi hauria d'haver-hi com una formació de lo que representa l'autoritas i la potestas, i la potestat és la capacitat d'ordenar en funció de la responsabilitat que tens, no de les ganes de cridar o del mal humor. No. I aleshores això s'hauria de mirar de no passar tan per alt en el fons de les humanitats.
Mm-hmm. Ah, mira, aquí, des dels grecs
i els llatins i tot el que ha vingut darrere. Sí.
Perdre les humanitats és... Només ens queda l'exemple. O sigui, a l'exemple. Només ens queda això, que aquests nanos...
És molt.
Bé, aquests nanos vegin els exemples que nosaltres tenim, és l'únic que ens queda. Jo no sé si esteu d'acord.
Sí, sí, perquè s'aprèn emulant, a més. Els nens aprenen emulant. Si els pares no et tracten bé... en els avis, els nens imitaran aquesta mateixa actitud enfront als avis, no?
I penseu que hi ha pares que no tracten bé, que hi ha molts pares que no tracten bé els avis?
Hombre.
Molts,
sí.
Ja no,
moltíssims.
Tants, sí, que els consideren de menys.
Moltíssims.
Sí?
Sí, jo crec que sí, que hi ha pares que els consideren de menys en quan els aparten de les decisions, una sèrie de qüestions.
Estem en una societat que no... és a dir, no, el respecte a la persona gran ha anat de baixa, no?
I els joves entre ells. Només hi ha que veure inclús com sí, sí. Es peguen.
Sí, sí.
Quan era petit, ens pegaven donant cops de punys. Ara veus que patades al cap... No, és a dir, que hi ha una
agressivitat.
I s'hauria de veure també la inseguretat que tenim en la nostra societat, que la inseguretat genera, doncs, evidentment... És a dir, per tant, tampoc hem de culpar el fet, però la causa, no? I per què hi ha aquesta situació?
Perquè la llei és molt permissiva. Les lleis han sigut molt permissives. No crec que les lleis... I no vull dir que càstig, sinó no pot ser que hi ha coses que es puguin passar fàcilment. Jo crec que això també influeix moltíssim.
Sí, bueno, jo crec que s'ha d'estar... Jo crec que s'ha de potenciar als nens la part lluminosa. Si tu fas referent als avis i tu ho expliques, o el tens jo, mira, jo tenia el meu avi, que ha sigut el meu referent, i avui hagués sigut el seu sant, que es deia Lluís, com tu.
Sí,
felicitats, per cert.
Gràcies.
Felicitats, Lluís.
Sí, felicitats.
Per cert, va ser el meu referent a moltíssimes coses, perquè gràcies a ell vaig poder descobrir moltíssimes coses. Era una persona que et tornava del col·legi sempre per un carrer diferent, i així es podries... Bueno, em va...
Descobrir, veure coses diferents.
Coses diferents, no? Em va regalar aquesta posició que abans comentàvem d'aprenent, no? Jo crec que hem d'aprendre molt dels avis i els pares ho han de fomentar. Han de donar aquesta petita llibertat o aquesta confiança o aquest respecte.
En moltes cultures la figura de l'avi és molt important. A la nostra sembla que cada cop, no?, anar perdent importància.
La gent gran... No és casualitat. Fixeu-vos, aquests cuidadors... Són tots llatinoamericans. Clar, jo a vegades m'ho he pensat. I he pensat, clar, ells tenen la cultura del respecte a la gent gran. O sigui, la gent gran són els savis. I aquí també ho eren, eh? Però no hi ha, no ho sé, no deu ser moda.
Mm-hmm. Bueno, tenim un concepte associat a l'envelliment en negatiu, no? On es perden les capacitats, on es perd, inclús, o es fa perdre el poder de decisió, on no es valora, no es... O sigui, ja no és el savi de la tribu. Mm-hmm. S'ha convertit com en la càrrega de la tribu, no?
Som un problema.
Classe passiva.
Exacte, no? I això
la càrrega,
realment...
però que després fan d'esclaus, eh?
Exacte.
Segons
no,
hem vist en aquest estudi.
És lluitar contra un estereotip que el pitjor de l'estereotip és quan la pròpia persona gran se l'acaba creient. I a dia d'avui hi ha pròpies persones grans que això s'ho creuen. I això també és un problema.
I després una altra cosa, que confonem valor i preu. Com que allò dels avis és gratis, moltes vegades no se'ls dona valor. Això és tremendo.
Tindria que entrar el PIB.
Doncs mira, ho demanem.
Hombre, no entren la prostitució i les drogues. Escolta, amb el PIB, escolta, tu saps, el voluntariat?
El tractament de com els avis cuiden. Jo només els aviso que demà és divendres, si no m'equivoco, dia 22, i és el dia que acaba l'escola. Aquí ho deixo a partir de dilluns, que cadascú ho prengui com vulgui.
Com s'ha dit aquí, els seus drets.
Els seus drets, correcte. Anem a parlar d'altres temes. Un tema també relacionat en el fons amb la gent gran, tot i que no està enfocat directament. Estem parlant de l'habitatge, que és un problema que afecta a molta gent gran, perquè ja no és possible comprar un habitatge nou a Barcelona per menys de 150.000 euros, quan fa qüestió de 2 o 3 anys trobaven un volum d'habitatges sota aquest volum de preus, sota aquest preu, doncs molt elevat. De fet, només n'hi ha menys d'un 2%, costa avui en dia entre 150.000 i 300.000 euros, és a dir, que el 90% dels pisos de Barcelona ja costen més de 300.000 euros. Han pujat molt els preus, segons són dades oficials de la Societat de Taxació. No sé com veieu si s'ha arribat ja també al límit, ja, perquè sembla que Barcelona Ciutat ja no puja més els preus, però comencen a pujar molt a l'àrea metropolitana. Aquí, com ja la gent no pot comprar pisos, se'n van a fora i puja la llei d'oferta i la demanda.
Bueno, però abans, fa uns quants anys, en l'època de les vaques gordes, eren cars, molt cars, i també es venien. La prova està que es van edificar molt més de lo que... I per això va arribar el que va arribar. Llavors,
però
has de reconèixer...
El banc donava crèdits...
Has de reconèixer que com estem passant, el que estem passant, això ha canviat totalment. Clar, ara ens n'adonem que no podem comprar els pisos. Jo no sé la solució, però me sembla que... ens n'adonem i aprenem de que no tenim els cèntims i el poder adquisitiu que teníem, o ens hem de conformar de dir, bueno, doncs el que em toca ara, perquè anys enrere els fills es quedaven amb els pares a viure.
Mm-hmm. Ah? I molts fills en aquesta crisi han anat a viure amb els pares.
Clar, d'això no ens en volem recordar. No, clar, és que ara ha canviat. És que potser no ha canviat. Potser és que anem una altra vegada a una regressió que potser no volem veure.
Mm-hmm. Lluís, no, bueno, fem la ronda.
Vull dir, les cases han canviat. Clar, quan hi havia dos, i a vegades 3 generacions, i totes les tietes no casades.
Mm-hmm. Que les tietes acabaven cuidant els avis.
No, les tietes...
Els pares.
Però clar, eren uns altres pisos, eren unes altres masies, normalment, mm-hmm. o cases fora. Per tant, les coses han canviat molt. Jo, aviam, ara fugiré d'estudi, però no fugiré d'estudi. Jo, amb els temes econòmics, el que no es poden mirar és sectorialment i aïlladament. I aleshores, l'habitatge, escolta, doncs hi ha d'haver una política de transports que faciliti. Barcelona té una bona xarxa de comunicacions. Ara, a la que surts a Rodalies, yeah, hi ha tants sorres. I, per tant, em sembla que s'ha de mirar amb el seu conjunt. I el que no podem és demanar peres a l'olm. I, per tant, si Barcelona està saturada, doncs, òbviament, doncs, mira, si mentre hi hagi gent compradora, els preus no baixaran. El dia que no hi hagi compradors, perquè els pisos que eren ara tan cars, abans eren més barats. Perquè... I, per tant, sembla que l'economia el que necessitaria és... I abans m'ha vingut una mica el voler-ho dir. És a dir, quan hi ha un problema, el primer que fan els metges quan hi ha una inflamació és treure la inflamació, mm-hmm, i després operar. I aleshores, a vegades...
No podem operar amb infecció, eh?
Que em corregeixin. El que no podem és prendre mesures quan... és a dir, hi ha una persona, doncs, que té pena de mort, perdoni, ja en parlarem, vull dir... És a dir, que una mica s'ha de mirar la perspectiva i el conjunt. I l'habitatge és un dels drets, però és un dels drets que s'ha d'executar. Vull dir, el papa estat no ens el pot, no està capacitat ni ens el ha de donar. Ens ha de donar amb el treball, i per tant, el treball, un treball que tingui una remuneració que sigui l'adequada. L'adequada, que és la que jo vull? No, és l'adequada. No, i per tant, sembla que hauríem de demanar menys crispació, mm-hmm, més solucionar els problemes urgents, però sense malmetre un treball continu de millora global. I, malauradament, això, avui en dia, la política, a nivell mundial, no ens ho dona. Hi ha amb una immediatesa de que cada 4 anys s'ha de passar per caixa i has de mirar que et diguin que tu ets el més simpàtic i després fas el que pots o a vegades et distreus. Per tant, sembla que és un problema greu, però que s'ha de mirar amb el seu conjunt. El treball, el model de ciutat, el moviment de la gent... I després la internacionalització, la globalització que hi ha, que també poc o molt ens afecta, no? Mm-hmm. I és un problema, però s'ha de resoldre, i a més la immigració també. I llavors, clar, vull dir, si ho posem tot sectorialment, farem solucions molt maques, però irreals. Mm-hmm. Em sembla, i tinc aquesta impressió.
Maria Eugènia.
Sí, estic molt d'acord amb el que està dient el Lluís, perquè hi ha molts canvis demogràfics, hi ha molta diversitat de col·lectius, i també hi ha moltes maneres de tractar cada una de les necessitats. Potser també una de les coses que tindríem que canviar és el concepte de que hem que comprar vivenda. Això és una altra, no? Es podria anar a lloguer. Hi ha moltes creences que ens porten a... Igual que les empreses creuen que cada any tenen que tenir beneficis, potser no, i potser en el sosteniment d'una manera de viure ja és suficient, no? Francament, jo crec que s'ha de tractar cada tema i cada col·lectiu en concret per fer una societat que sigui realment justa. I en quant a la gent gran, hi ha molts habitatges que tenen una sèrie de serveis per a la gent gran. Malauradament, normalment són habitatges caríssims que el col·lectiu normal no poden accedir. Bueno, jo crec que també políticament s'ha de pensar, i això té que estar en algun... quan ens presenten cada partit polític les seves històries que volen portar a terme, tindrem que presentar aquestes també, no? Què passa amb l'habitatge segons les diferents edats, segons els diferents col·lectius, com es pot compensar? I escolta'm, i si tenim que anar de lloguer i es fa una llei que permeti poder anar de lloguer d'una manera sostenible, doncs per què no?
Mm-hmm. Sònia.
Portant tot el terreny de les persones grans. A dia d'avui, la majoria de persones grans viuen en pisos de propietat amb la hipoteca pagada. I, per tant, a dia d'avui, amb la majoria, amb aquest percentatge majoritari, no és un problema. El problema el tindrem d'aquí uns anys, i això sí que estic molt d'acord amb el que plantegeu, que la política o les polítiques han de treballar en aquesta direcció, perquè el perfil està canviant.
Uh-huh.
I el que tindrem, fruit de la crisi també econòmica...
I això la política també hauria de veure, no mirar el present, sinó mirar el futur.
Correcte. I més
una predicció.
I en aquest camp de l'habitatge i les persones grans, un dia ho vam tractar, alerta, perquè el perfil que ens ve és d'una persona que es començaran a jubilar, persones que han tornat, han hagut de hipotecar, ens ho dic bé, no? I per tant tindrem persones grans que no tindran la seva hipoteca pagada, sinó que l'estan pagant, que si en el moment que vulguin anar a una residència tenen un tema no resol, persones que ara han passat, que passaran a lloguer, i això, si es treballa bé, doncs no genera cap altre més problema, però ara no oblidem que hi ha persones grans que es venen l'habitatge i amb això paguen el poder anar a una institució, a una residència, si així ho volen. Per tant, ens planteja una realitat que s'ha de començar a afrontar ja, perquè el perfil està canviant i té unes necessitats que en temes d'habitatge i habitatges persones grans, doncs és un panorama que s'ha de treballar.
Que hi ha molts avis que ens troben avui en dia que no poden pagar el lloguer i es queden sense lloguer.
Correcte.
Ara sense casa.
Tenim aquests aspectes amb vivendes que no estan condicionades, sense accessibilitat, vull dir que... I cada cop aquest sí que és una problemàtica que s'està fent més gran.
Ens falten 100 minuts per acabar el programa. Abans, una darrera notícia. Parlem molt sovint de la pobresa, dels treballadors pobres, però és que el nombre de grans fortunes a l'estat espanyol ha registrat un nou màxim durant el 2017. L'estat espanyol és el 14è país del món que acumula més milionaris. És a dir, que hi ha gent que cada cop té més diners... I en...
Sí,
deixem...
sí.
Tu ets una d'aquestes?
No. Espectacular. Però et vaig dir una cosa. Quan diem tot això, la gent, quan ho escolta, es pensa que són totes les empreses. I les pimes i les mitjanes empreses són les que aguanten tot aquest país. Aquestes grans fortunes són aquestes grans empreses que tenen el sistema... per poder evadir els impostos.
Mm-hmm.
I, clar, quan es parla de tot això, clar, tenim que especificar, perquè les pimes i les petites, i els autònoms, perquè aquí se té que fer autònoms sí o sí. Llavors, aquests, escolta'm, som carne de cañón. Llavors, sí, les fortunes aquestes sí, però bueno, posem-les en el lloc que li correspon, eh? No totes al mateix lloc. Mm-hmm. No sé, jo crec que és així, eh? Ho dic perquè així la gent que ens escolta que ho tingui clar, també.
Lluís.
No, és un fet, i a més això aquí, en aquest programa, ho hem comentat moltes vegades. Malauradament, en aquest moment de crisi, uns pocs cada vegada tenien més i uns més cada vegada tenien menys.
Uh-huh.
I, per tant, aquí hi ha un problema social important. Jo, més que si tenen
molt... La classe mitjana tenen... que es fa més petita, no?
El que sí que s'hauria de mirar és que, diríem, entre el màxim i el mínim s'escurcin les distàncies.
Uh-huh.
I que hi hagi gent que tingui. I, a més, doncs, que hi hagi un seguiment en tots els aspectes, des del fiscal, perquè reinverteixin i perquè generin llocs de treball. Perquè els llocs de treball els genera l'activitat econòmica. I l'activitat econòmica són... diguem-ho clar, les empreses, que no és el puro i la xistera, com a vegades es vol caricaturitzar, no? I llavors, per tant, aquí el que sí que hi ha d'haver és una política, com s'ha dit, que fiscalment, doncs, i que realment clama al cel, quan veus que la tributació de determinades grans companyies és una part minsa en relació al que fa un autònom. No?
Les grans companyies que comencen a tributar a Irlanda...
Bueno, doncs llavors hi ha d'haver-hi aquí, si hi ha una globalització, i aquesta és l'altra, hem de mirar de que hi hagi també una harmonització a nivell de mundial, perquè avui en dia hi ha moltes empreses que estan per sobre dels estats.
I tant, no? Que venen per sobre d'arreu.
Això genera unes disfuncions que realment no hi ha qui les cridi a capítol.
Grans transaccions que es fan per internet, que com operen aquí però no estan aquí, doncs després tributen a un altre arreu, però els clients som els d'aquí. No?
Els estats, mentre existeixin, han de ser amb això molt curosos de sumar esforços per evitar que no hi hagin actuacions injustes.
Maria Eugènia.
Bueno, jo crec que la gran fortuna pot ser molt positiva. La gran fortuna té que crear riquesa. Aquesta gran fortuna que crea riquesa, que crea fundacions, que, a més, fa mecenatges, com podríem dir la Koplovich, vull dir que fa moltes coses. Vull dir, el diner, el que no pot ser és que estigui tancat. Aquest és el problema de la gran fortuna. Com pot ser que els pisos pugin tant? I l'altre dia parlava, per exemple, amb una persona que es dedica a la venda de pisos, diu que ens estan pagant al comptat. Això significa que hi ha gent que té molts diners que no els fa córrer. O sigui, aquestes grans fortunes sí que no ens aporten res. Però aquella gran fortuna que realment fa treballar el diner, que el que comentaven, no? Que crea postos de treball, que fa fundacions, que obre el camí a molta gent. Escolta, hi ha molta gent que té que estudiar i gràcies a fundacions que obtenen aquestes beques, perquè no només és l'Estat, no només els brillants tenen dret a estudiar. Jo vaig estudiar i potser no hagués guanyat mai una beca, no? I en canvi hi ha fundacions que sí que ajuden a persones que no poden arribar a això. En aquí apoyo a les grans fortunes.
Sònia.
Jo, seguint amb la línia de l'Anna, també li demanaria a les grans fortunes que tinguin en compte, i amb el tema d'avui, que la pobresa relacionada a persones grans va en augment. Llavors tenim persones grans que estan soles, que depenen de la seva pensió, pensions que moltes es queden en el mínim, de 400 euros inclús menys, que especialment són dones que estan soles i que viuen en situació de pobresa, de no poder omplir la nevera, d'en tot just pagar el seu lloguer, si és lloguer, o si ja ho tenen pagat, però hi ha una despesa mínima, no?, d'aigua, llum... Llavors, diríem, aquesta és una situació que també el futur, no?, també ens augura el sistema de pensions. És un tema també treballar, amb el qual de moment ens fa preveure uns anys complicats, i que aquesta també és una realitat, hauríem de dir, abans parlàvem de les polítiques d'habitatge i gent gran, doncs en aquest cas... Les grans fortunes segurament tenen persones grans al seu càrrec, alguns són grans, però podem dir, ostres, enviem un missatge.
Bueno, jo crec que estic molt d'acord amb tu, que les fortunes... Sí, podríem, si desgraven, segur que ho faran. O sigui, estic molt d'acord, però si desgrava, sí. Jo us diré una cosa. Jo vaig estar present amb un conseller del País Basc, i el País Basc, a les persones que treballen però que tenen aquest minijob, el primer que fan és donar-li cèntims per al lloguer. Perquè el lloguer és el que es porta la part més important i al final no solucionen el poder subsistir. I me va semblar de molt intel·ligent i no sé si ho fan aquí, jo crec que no. Però al País Basc sí, i la resposta que tenen és molt bona. I no necessiten que si tens aquell pis o tenen un pis de propietat. T'ajuden igualment, tu només que demostris que tu no pots arribar, o t'ajuden energèticament o t'ajuden pel pis.
Se'ns acaba el temps, ens falta un minut i mig. Ràpidament, què fareu per la Revetlla de Sant Joan?
Jo...
Ara, Mercè, encanta aquesta pregunta.
Jo me'n vaig a Roses.
Mira.
Me'n vaig amb els meus amics Sílvia i Joan Bataller.
Doncs aquí els saludem, els teus amics, el Lluís i la Sílvia Bataller.
Home, sí, no els importa, no els importa. No els importa que els hi digui. I, bueno, i vaig allà a menjar-me la coca amb ells.
Molt bé. Lluís, què faràs per la Revetlla?
Nets i coca.
Molt bé. Maria Eugènia.
Pues mira, jo me'n vaig a Vilaller, a celebrar-ho amb les falles, que és un patrimoni de la humanitat, ja, aquesta festa popular, i tinc la sort de, que tinc uns amics en allà, al costat de la Vall d'Aran, i allà anem.
Està fresqueta.
Estupendament.
Ui, Sònia. Maravella.
A Manresa, amb els avis, els fills, tots, des del terrat. A casa meva sempre la revetlla Sant Joan al terrat.
Molt bé,
amb coca,
petardos.
Cava i petards. Bueno, sabetes, que no ens agraden.
Sí. Doncs a tots quatre, a tots els oients, que passen també una molt bona revetlla. Tornem el dijous que ve a través de Ràdio Estel, aquest programa El Plusvàlua, un programa que fa cada setmana al Centre d'Estudis Econòmics i Socials amb l'ajut, amb la col·laboració de l'obra social de la Caixa, la producció de la Maria del Pozo, els controls tècnics al Mario Ramírez, rebint una salutació de qui els ha acompanyat, de Quim Esteban. Tornem la setmana que ve. Adéu.
Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, dirigit per Quim Esteban i produït per Mireia del Pozo.